avui volem desmentir el màxim de mites i falses creences sobre alimentació que puguem. I ho farem amb l'Anabel Fernández, que és directora de nutrició de Coa Center. Bon dia, Anabel.
Bon dia, Sergi.
I aquí al meu costat tinc el Joan Ferrer. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Perquè des de primera hora del matí us hem demanat a vosaltres, els oients, que si teníeu dubtes, si teníeu alguna pregunta, si teníeu alguna cosa claríssima que volguéssiu deixar-nos clar, que s'ha de fer així, punt, perquè ho dic jo, doncs que ens ho féssiu arribar al 669-1010, al WhatsApp del Món RAC1, 669-1010, i el Joan les ha anat recollint, i ara de seguida li traslladarem a l'Anabel Fernández. Anabel, deixa'm començar per una pregunta més en general. Fem moltes tonteries amb el menjar aquests dies? L'Anabel m'ha fet aquest gest, Joan, que porto tants dies veient-lo, que és el tècnic fent així com el coll. Com
no sap què respondre, l'Anabel, encara.
L'Anabel s'està plantejant, ja la tenim. És que ahir el Jaume Ripoll va ser igual. Anabel, hola, de nou.
Hola, Sergi.
Hola, Anabel. És que s'havia tallat per un moment. S'havia tallat per un moment.
Sí, 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 sí.
Et preguntava si en general fem moltes tonteries amb el menjar aquests dies, un cop superat els àpats nadalencs.
Moltes, moltes. Sí, jo crec que el gener i el setembre són els mesos on fem moltes tonteries.
És bo saltar-se àpats? Perquè segur que hi haurà molta gent que per compensar els àpats de Nadal aquests dies no esmorza, o no sopa, o fa allò de menjar-se una mandarina abans d'anar al llit.
Sí, sí, a vegades la gent pues, intenta no menjar per, pues, per donar-hi una miqueta de solució als excessos que han fet durant el Nadal. Però no té molt sentit, perquè al final fer un excés és una agressió i fer pues, un dèficit molt gran també és una agressió cap al cos. Llavors, l'únic que hem de fer és molt fàcil, la teoria és molt fàcil, que és tornar un altre cop als nostres hàbits o començar a establir aquests hàbits saludables que volem per aquest nou any, al final.
Val. Per exemple, el dia 6 de gener, ja hem obert tots els regals que ens han portat els Reis, dinem, ens deixem anar una miqueta, dinem bastant. Què hem de fer al vespre, a l'hora de sopar?
Mira, això és una cosa que parlem molt habitualment aquí a la consulta i el que has de fer és el que et demana el cos, bàsicament. Normalment mengem molt amb el cap, és a dir, intentem compensar, que és una paraula horrible, una paraula horrible, amb el cap. És a dir, si he menjat això, necessito compensar amb allò altre o fer esport per allò altre. I al final és tan fàcil com si arriba la nit i tens gana, menja. I si no tens gana, no mengis. Però no per compensar, sinó simplement perquè el teu cos t'està dient que ja té suficient i que no necessites més.
Clar. O sigui, no menjar només amb el cap, diguéssim, sinó fiar-se del que et diu el teu estómac.
Clar, és que és molt fàcil això. Tu quan neixes, o sigui, els nens tenen estan connectats amb les sensacions corporals de gana, de sacietat, però a poc a poc els hi anem dient t'has de menjar tot el que tens en el plat, ara no mengis més perquè t'estàs menjant massa. I a poc a poc ens anem desconnectant, fent dietes, ens diuen quants grams hem de menjar d'això, de l'altre, i comencem a fer cas al que posa un paper o al que ens ha dit una persona que hem de menjar i deixem d'escoltar el que és més savi de tot, que és el nostre cos.
Anabel, et sembla si anem mite per mite o creença per creença i tu ens les vas comentant, d'algunes que hem recollit amb
Perfecte.
La redacció i també dels oients? Val. Comencem. 5 àpats al dia?
No són necessaris 5 àpats al dia. Pots fer-ne 3, pots fer-ne 2, pots fer-ne 5. L'important no és quan, sinó la qualitat dels àpats que estàs fent. Què hi ha en aquests àpats?
I què hi ha d'haver en aquests àpats?
Pues en aquests àpats, al final, això moltes vegades no ens costa molt saber què ha d'haver-hi. És a dir, nosaltres sabem, tothom, que per menjar saludable hem de fer una dieta que sigui rica en fruites, verdures, que inclogui, si fem cereals, siguin integrals, per exemple, arròs integral, que hi hagi llegum, peix... O sigui, la teoria és fàcil. Moltes vegades el problema de la gent no és no saber què ha de menjar, Per, a vegades sí, perquè comencem a escoltar, com has dit tu, pues, el veí, el cunyat i tot això, però normalment és bastant fàcil, és la teoria de sempre. El problema és moltes vegades com portar-ho a terme. O sigui, la gent es lia una miqueta en el com organitzar-me, per què no necessito això, comença a barrejar la gana emocional, comencem a escoltar, pues, això, les dietes de moda i fem, pues, sucs depuratius i tot això al final comença a liar una miqueta la cosa.
Mira, ara ho has dit. Sucs depuratius. Què? Els sucs... És a dir, ho compensen tot? Puc passar-me, desfassar-me absolutament amb tots els àpats, que si quan em llevo al matí em faig un suquet verd ja queda tot compensat, o ni de bon tros?
Mira, el suc verd, al final, és com un gazpacho, però verd. O sigui, al final, no és més que vegetals. Amb la qual cosa no té res de màgic, encara que ens ho han venut així. I, a més, si en fem molts, està demostrat que pot ser inclús perjudicial, perquè aquí hi ha molts sucs salats que ens poden danyar els ronyons, amb la qual cosa no seria el millor per al nostre cos com un excés. O sigui, jo et diria, si t'agraden i te'l vols incloure, estupendo, però no deixis de posar proteïna i altres coses que són necessàries pel teu cos, perquè al final el que estàs fent és agredir el cos, perdràs pes, perquè al final sí que tenen com aquest efecte de baixada de pes. Per què? Perquè quasi no tenen hidrats de carboni. Llavors el teu cos perd els depòsits d'hidrats de carboni que tenim en el fetge i en els músculs, i llavors, com estan amb aigua, perdem pes molt ràpidament. Però un cop comences a menjar un altre cop, ho tornaràs a agafar, amb la qual cosa no té molt de sentit agredir el cos per després perdre-ho.
Allò de l'efecte rebot, no?, que es diu?
Exacte, sí, sí, és efecte rebot, i a part t'estàs fent carència de certs nutrients, amb la qual cosa no, jo no els recomanaria, sincerament.
A veure, parlaves de coses que estan de moda. Joan, una sí. de les coses que ens han fet arribar diversos oients que ens han preguntat és sobre els dejunis, no?
Sí, hi ha diversos oients que ens pregunten sobre la conveniència o no de fer dejun entre el berenar o sopar i llavors fins a l'esmorzar. De les hores que cal fer-ho, si és que cal, 12, 14, 16 hores...
Vale. O sigui, els dejunis sí que és veritat que és una cosa que ara està molt, molt de moda. No són dolents. És a dir, tenen sense cert sentit, perquè al final sí que és veritat que aquí sopem molt tard. O sigui, sopem massa tard. I llavors això es nota i pot tenir certes conseqüències a la salut. És a dir, que sopar una miqueta d'hora ens va bé. Deixar descansar l'intestí va bé, amb la qual cosa. Pues, tenir, per exemple, un cert dejú a la nit, pues, també va bé, perquè l'intestí té el complex migratori motor, que és a dir, que comença com a netejar-se quan deixem que descansi. Amb la qual cosa tot això va bé. Però què passa? Que la gent utilitza els dejunis per perdre pes i també els utilitza com una eina al final per modificar el seu cos. Llavors, no té molt de sentit, perquè el dejuni no farà més que una bona alimentació ben establerta. Sí que pot ajudar, per exemple, en el fet de la gana. Hi ha gent que quan fa dejuni no té tants pics de gana, li pot ajudar, però no són necessaris. I de fet, poden emmascarar una molt mala relació amb el menjar i inclús uns inicis de trastorns de la conducta alimentària, a vegades. No dic que fer dejuni vulgui dir que tens trastorns de la conducta alimentària, però sí que és veritat que jo em trobo la consulta que hi ha gent que té molt, molt mala relació amb el menjar i que utilitza aquests dejunis com una excusa, perquè com socialment està ben vist, doncs diu, bueno, doncs no menjo, i en lloc de que la gent se li encengui una miqueta la llumeta d'alerta, com dic que estic fent dejunis, doncs no li donen importància. Amb la qual cosa estan bé, si tenen sentit, i si el resta del dia on estàs menjant, el mateix d'abans, tens aliments de bona qualitat i suficients per tu.
Perquè no hi ha unes hores d'espai-temps recomanades, és a dir, no han de passar com a recomanació unes 12 hores entre el sopar i l'esmorzar de l'endemà.
Home, sí, l'ideal seria això, el que jo deia. Sí, aquest dejuni nocturn, mínim de 12 hores. Sí, estaria estupendo, però això, si tu, per exemple, sopes d'hora a casa i potser t'aixeques i esperes una miqueta per esmorzar, es fa perfectament, no és molt complicat. El que sí que és veritat que aquí moltes vegades hi ha gent que està dinant, o sigui, sopant a les 10 de la nit o a les 11, llavors és una mica més complicat. Però a vegades... és el que et deia abans. O sigui, al final, la gent que fa dejuni de forma natural, jo tinc molta gent que ve a la consulta i em diu, no esmorzo perquè no tinc gana. Pues estupendo, o sigui, va molt bé pel teu cos això. Clar. Però començar a forçar, passar gana, començar a mirar el rellotge, perquè això moltes vegades et diuen, és que els nostres ancestres abans menjaven així. bueno, feien dejunis moltes vegades perquè no tenien menjar, però si es trobaven un arbre ple de fruita, se'l menjaven, no miraven el rellotge que no tenien per esperar-se per menjar. O sigui, al final és una cosa que perquè facin abans tampoc es portaven ulleres, i això no vol dir que portar ulleres sigui dolent, o sigui, vol dir que no tenien a l'abast aquestes ulleres, tampoc tenien aliments, amb la qual cosa es donava. És a dir, pot tenir certs beneficis? Sí. Però tampoc és la panacea, i el que ens hem de centrar és en establir uns bons hàbits i en que siguin els adients per tu. I per cada persona són diferents aquests bons hàbits, poden ser totalment diferents.
És millor menjar sense gluten i sense lactosa encara que no siguem intolerants?
No té cap sentit, tampoc. O sigui, al final, això està... té com una miqueta d'engany, no? La gent a vegades em diu, és que jo vaig deixar el gluten i em vaig aprimar. I llavors el gluten és el que em feia engreixar. I dic, bueno, i què vas deixar de menjar? I dic, bueno, vaig deixar de menjar brioixeria, les pizzas quan sortia, ja em demanava més verdura i carn quan anava fora, o de peix, perquè, clar, no podia menjar pasta. Clar, llavors, què t'engreixava, el gluten o tots els aliments ultraprocessats que portaven gluten? Perquè, clar, tu pots menjar sense gluten i seguir menjant brioixeria sense gluten, pizza sense gluten... Yeah. Amb la qual cosa, en aquest cas, no canviarà molt la teva alimentació. El que canvia, a vegades, al retirar el gluten és que la gent deixa de tenir tanta disponibilitat d'aquests aliments que són més ultraprocessats, amb la qual cosa li va bé. Però si no tens ni celiaquia, ni tens sensibilitat al gluten no celíaca, i, o tampoc ets una persona que té una certa malaltia i que potser et pugui venir bé, vale? Hi ha algunes malalties que són autoimmunes que pot tenir un cert sentit retirar-ho, jo no faria l'esforç ni de retirar el gluten, bàsicament. No és necessari.
I una dieta vegetariana o vegana és millor?
No, o sigui, una dieta vegetariana o vegana és perfectament saludable si està ben feta, però igual que una alimentació omnívora. O sigui, sí que és veritat que moltes vegades les persones vegetarianes tenen més beneficis per la seva salut perquè són persones que es preocupen més per la seva salut moltes vegades. Però tu pots menjar de forma omnívora i menjar saludablement, i pots menjar de forma vegetariana i menjar de forma molt insaludable, perquè unes patates fregides, que no dic que siguin insaludables, però al final pots menjar tot fregit, pots menjar patates fregides de bossa, pots menjar snacks ultraprocessats, al final pots tenir una molt mala alimentació sent vegetarià. Llavors, si tu vols seguir-ho per motius èpics o pel que tu vulguis, em sembla estupendo, però no és una garantia de menjar millor.
Sovint es diu que els adults no necessitem beure llet. En tot cas, és bo beure'n?
No és necessari, tampoc. O sigui, la llet, si t'agrada, te la pots beure, però no és necessària. O sigui, no és una cosa que sigui 100% necessària. Està com molt lligada, perquè ens ho han ficat així des de la publicitat, que el calci, sense la llet, pues ja no tens calci, clar, et quedes sense ossos, però hi ha molts aliments que porten calci i que podem, per
com
exemple, a les crucíferes de les cols, que ara estan a l'hivern molt, molt en auge, per exemple, les ametlles... Mm. O sigui, hi ha molts aliments que podem incloure a la nostra alimentació que tenen calci igualment, i no seria necessari. Llavors, sí que és veritat que hi ha una gran part de la població que és intolerant a la lactosa, perquè la tolerància a la lactosa és una cosa que es va desenvolupar amb el temps i que va donar com un benefici a les persones que podien menjar aquest aliment, perquè als nostres avantpassats, els que podien tolerar-ho, doncs, tenien més a l'abast un aliment que els donava energia. Però a Espanya crec que està al voltant del 60% de les persones poden arribar a ser intolerants o parcialment intolerants a la lactosa. Una cosa, si no en pots beure, no hi ha cap problema, i si t'agrada, la pots incloure perfectament, que tampoc és un verí i està perfectament inclosa en l'alimentació saludable.
Val. Et faig una bateria ràpida i ara el Joan et traslada algunes de les qüestions també dels oients. Menjar carbohidrats a la nit és dolent?
No és dolent. Pots menjar-ne, i els estudis indiquen que menjar-los al migdia o per la nit, tenint les mateixes calories, té els mateixos efectes per tu.
I menjar amanida o fruita abans d'anar a dormir és dolent?
No és dolent, a no ser que tinguis problemes de digestió, que pot et costi més gestionar aliments crus, però si no, són perfectament tolerables per la nit i no hi ha cap problema.
Dues coses més de la fruita. Millor en suc o millor la peça en si?
Sempre sencera la fruita, si podem, perquè al final al suc li estem traient la fibra i molts nutrients que són interessants, i llavors actua com si fos un sucre en el nostre cos.
Sencera, amb pell inclosa?
Si té pell, millor, però bueno, depèn de quines fruites, no cal. I un kiwi te'l pots pelar, no hi ha cap problema.
Que per cert, la pell del kiwi és boníssima, també. Està
es
molt bona,
menjar,
també, de sabor.
Sí, sí.
La fruita és millor menjar-la sola, a banda, que com a postres al final d'un àpat?
La fruita està bé menjar-la sempre que vulguis. Realment no hi ha un moment en el que pugui donar-te un problema. Hi ha gent que potser el mateix, si tens problemes digestius o tens, per exemple, una miqueta de reflux, hi ha gent que al final de l'àpat no li senta bé. Però en general, on vulguis incloure la fruita, benvinguda sigui.
Integral és sinònim de saludable?
Bueno, integral ens aporta menys nutrients, amb la qual cosa és més interessant que un refinat, però al final que sigui saludable o no dependrà del reste de la teva alimentació.
I light és sinònim de saludable?
No, light vol dir que té un 30% menys de calories que els seus homòlegs que estan en el mercat. El problema que hi ha és que normalment hi ha una paradoxa amb els light, que quan tu agafes un producte light, moltes vegades acabes menjant molt més del doble que si no sois light, amb la qual cosa no ens ajuda molt.
I a veure, un dels grans dubtes, copeta de vi al dia, sí o no?
No, això no. O sigui, al final això em va anar molt bé. Rotundament. L'alcohol, la dosi segura d'alcohol és zero, encara que quedi malament. Si vols beure alcohol, que sigui perquè t'agrada, però no perquè sigui saludable.
I cafès? Quants n'haurien de prendre al dia?
Cafès, hi ha una limitació més o menys d'uns 200 mil·lígrams de cafeïna al dia, que potser podrien ser uns 3 cafès o 2 cafès. També el cafè dependrà de com te'l prenguis, perquè clar, si te'l prens amb 3 sobres de sucre, pues ja no són tan saludables, però un cafè és benvingut.
Parlant de sucre, els productes sense sucre van bé per aprimar-se o tenen trampa?
Els productes sense sucre normalment són els engreixos no saludables, i els baixos engreixos són els ensucres, amb la qual cosa, si vols menjar alguna cosa, a mi a vegades em diuen: Anabel, quina és la millor pizza, jo, la que més t'agradi? O sigui, al final és així, o sigui, si vols menjar un iogurt, menja un iogurt, si vols menjar una pizza, menja una pizza, si vols menjar el que vulguis, unes natilles, menja't unes natilles, no et mengis unes natilles light ni res, al final gaudeix de l'aliment que t'agrada i després segueix en la teva alimentació saludable i ja està, no hi ha cap problema.
La sacarina o els edulcorants empitjoren el fet de treure el sucre si són substitutius de...
A veure, els edulcorants no són segurs, és a dir, no tenen cap problema. El que sí que és veritat que potser no se sap molt bé si podrien alterar la microbiota intestinal o si podrien afavorir que tinguem més apetència pel dolç. Amb la qual cosa, sempre que puguem, el que hem de fer és intentar habituar-nos al sabor de l'aliment, al sabor natural. I això ho podem fer reduint les quantitats. Sí que és veritat que per parir seria que millor reduir el sucre, si hem de passar una miqueta d'alcorant, doncs l'utilitzem i després anar reduint, fins a intentar tirar a que el nostre paladar s'habitua a aquest sabor natural dels aliments.
D'acord. A veure, Joan Ferrer, bateria de preguntes que ens han fet arribar els oients.
Doncs mira, et faig la primera relacionada amb el sucre i els edulcorants. Un oient que pregunta quin és el millor sucre per prendre estant de dieta, el morel, el blanc, el de coco...
A veure, al final el que hem d'intentar és que l'alimentació sigui sostenible. L'ideal és incloure el menys sucre possible. Si vols incloure un, pues al final el que hem d'intentar és que sigui el que més t'agradi, el mateix que abans. No hi ha diferència realment a nivell nutricional. Inclús la mel és molt alta en sucres, amb la qual cosa seria el mateix. Si t'agrada mel, si t'agrada sucre, i la intenció és anar reduint aquest sucre.
També hem parlat de la copeta de vi, doncs relacionat amb l'alcohol. Un oient pregunta si hi ha molta diferència entre fer un gin tònic amb ginebra light o amb ginebra normal.
No hi ha molta diferència, la veritat. Sí que és veritat que potser té una miqueta menys d'alcohol, però el mateix que hem dit abans. Desgraciadament, la dosi segura d'alcohol és zero.
És bo prendre una perla d'omega 3 cada nit abans d'anar a dormir durant un temps, pregunta un altre oient.
La majoria de suplements no tenen cap sentit. O sigui, la majoria de suplements, si no te'ls ha pautat un professional perquè tens una deficiència o una condició especial, per exemple, tens una deficiència de ferro i et posen ferro, vols quedar-te embarassada i et donen àcid fòlic, això tot té sentit. Però si no, jo no em gastaria els diners en suplement.
És cert que els ous són un bon substitutiu de la carn i que no són tan perjudicials pel fetge com es deia abans?
Els ous, pobres, han estat denostats molt de temps pel seu contingut en colesterol, però sí que és veritat que tenen fosfolípids, amb la qual cosa s'ha vist que... De fet, s'ha vist que el colesterol que mengem no té tant a veure amb el colesterol que tenim en sang, amb la qual cosa no serien tan perjudicials. S'ha vist que fins i tot un o dos ous al dia són totalment segurs, segons els estudis.
Per tant, es poden menjar ous cada dia, eh? No hi ha cap problema amb això. Perquè aquest també era un...
Cada dia, sí. Sí, sí. Ah, sí, la gent es preocupa molt si et veu esmorzant cada dia ous. Sí. No et preocupes gens si et veu esmorzant, brioixeria cada dia. Al final, això és una mica una paradoxa, però bueno.
Absolutament.
I a nivell de salut, deixar de banda la carn vermella i blanca té algun benefici contra malalties? Diu, sempre i quan la dieta estigui complementada amb peix, ous i no falti cap nutrient.
La carn es pot eliminar de la dieta sense cap problema i tenir una alimentació saludable. També es pot incloure, o sigui, no hi ha cap problema. Sí que és veritat que la carn vermella pot tenir certa relació amb algunes malalties i també que a nivell ecològic, és a dir, a nivell del que ens costa produir aquesta carn, pues, millor reduir-la. Però, bueno, al final, si vols de tant en tant fer una miqueta de carn, no hi ha cap problema. I si l'elimines, tampoc hi ha cap problema.
Anabel Fernández, directora de nutrició de Coa Center, t'agraeixo moltíssim que hagis intervingut avui al Món RAC1, sobretot per això que comentàvem, que estem a les setmanes mundials de buscar solucions màgiques, perquè ens sentim una miqueta malament tots plegats després dels àpats de Nadal, ens sentim inflats, etc. I busquem sobretot alguna cosa ràpida que ens torni a la posició de sortida, a la casella de sortida, i a vegades, doncs, clarament, simplement em quedo molt amb el missatge, a banda de tot lo clar que resposa tot, que crec que ha sigut molt útil per tothom, amb aquest missatge inicial de hem d'escoltar el nostre cos, hem d'escoltar el nostre estómac, i si el nostre estómac ens demana més és perquè necessita més, i que passar gana no té cap sentit.
No té cap sentit.
Anabel Fernández, directora de nutrició de Coa Center, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.